Aquest dimecres a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tio junts?
Si guanyes, farem cagar el tio solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tio amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
De dilluns a divendres a les 2, al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Són les 10 i 1, tenim un oient que ens ha trucat, és l'Àngels de Sant Cugat. Àngels, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Vostè dirà.
Res molt breu perquè no teniu temps. I, soc professor, exprofessor de secundària i les he vist de tots colors, la veritat. S'han dit moltes coses que tampoc recordo ara, però sí que és veritat, crec jo, que ensenyar educació en general, hem anat veient diferents etapes sobre aquest tema i ha arribat, com a mare també, la meva filla farà 34 anys i recordo que quan tenia 12 anys la seva tutora em va arribar a primer d'ESO, em va arribar a dir que, sisplau, que li comprés un mòbil. Perquè, clar, tothom en tenia. Fa 22 anys. Aleshores, el que sí que penso que el Marc... Es diu Marc, aquest xicot, és que estic fent coses...
Sí, Marc Massip.
El Marc Massip ha dit que el tema de treballar, que no té res a veure... No hi estic del tot d'acord, perquè sí que és veritat que molts pares i mares no poden veure els seus fills el que fan, i si estan sols a casa no és el mateix que si hi ha algú a casa, d'acord? Sí que és veritat que a vegades hi ha algú a casa i aquest algú que són els pares també estan amb el mòbil i l'estan mirant tota l'estona. I això passa en nens grans i en nens bebès, que un bebè que té 3 o 4 anys si veu el seu pare que està amb el mòbil moltes estones, l'exemple que tindrà serà el seu pare amb el mòbil. I a l'alcohol tampoc es soluciona tot, però també es fan moltes coses interessants i es fan moltes xerrades i es fa molta educació i la veritat que s'intenta fer de tot. De tot, és que hem fet de tot. Hem fet de policies, val? Vull dir que només volia dir això, que la tertúlia em sembla que ha obert un meló que ja fa temps que està obert i que podeu continuar amb la tertúlia, si voleu, un any seguint, perquè aquest tema no s'acabarà mai, crec jo, perquè no, és difícil que s'acabi, val? Només volia dir això, no m'allargo més, perquè... No m'agrada allargar-me.
Molt clar. Àngels, gràcies per trucar. Una abraçada.
No. I afegeixo
gràcies
una contradicció. Gràcies.
I
afegeixo una contradicció. I m'entendràs de seguida i saps que no d'allò. Què em faràs amb aquesta tertúlia?
Sí, sí.
Ja l'heu penjat a xarxes, que la gent ho vegi? I és lògic. Els canals de distribució i de difusió, pobre del que... però pobre del creador de continguts que no sigui present a les xarxes.
Però no anirà a TikTok, aquesta tertúlia, per exemple.
Pot anar-hi per fragments. Pot anar-hi per fragments. No, jo penso que el més important...
Saps el que vull dir? És a dir, moltes vegades les tribunes allà on discutim sobre la bondat o no de les pantalles i les xarxes socials...
No hi són allà.
Hi hem de ser. O quants gurus no hem llegit... De quants gurus sobre l'ús de les pantalles no hem vist fragments de 25 segons a Instagram?
Sí.
Vigileu amb els nens i tal. On ho has vist? En 25 segons d'Instagram.
Com que d'allà no desapareixeràs, torna el mateix. És l'acció de què vas a buscar allà. I, per tant, la formació o evitar aquest consum de continguts dolents o perjudicials per la salut és d'abans d'entrar a la xarxa. Tu per què vas a buscar només noies boniques o nois, perquè els nois també els està passat supermazes, jo diré així, amb un llenguatge molt col·loquial, perquè els està passant també. No hi ha un sol nano de 17 anys que no estigui, potser sí, que no estigui obsessionat amb la seva condició física, amb si té els braços més o menys. Per què? Pues perquè tot això també els hi arriba. El problema és, què vas a buscar? Si vas a buscar aquesta tertúlia, fantàstic. Vas a buscar òpera? Home, dues hores potser serà massa, però genial.
Hi ha un camí del mig, hi ha un, és a dir, entre les autolesions i l'òpera, per exemple, hi ha moltes capes també de dificultat. L'esport, el cap de setmana. Quants xavals no busquen imatges de partits de futbol, de celebracions de jugadors que fan el xuleta davant de l'afició rival i després, en un Granollers Cardedeu del cap de setmana, reprodueixen amb 14 anys l'estereotip de fer callar el públic o de tocar-se les parts perquè ho han vist a les xarxes. És a dir, i aquí és on entra el paper dels pares. És, noi, a l'afició rival se la respecta.
Jo insisteixo en que hem d'ampliar el zoom a l'àmbit cultural, també, i audiovisual, eh? És a dir, no en les televisions públiques, però s'estan produint pel·lícules. Si tu mires l'oferta, fer un exercici, comparar el cinema de fa 15-20 anys amb l'actual. No el cinema, sinó sèries que venen, sobretot d'Estats Units. Sí. El valor afegit és la psicopatia absoluta. És a dir, hi ha sèries que estan orientades a adolescents que és de com aprendre a matar les teves parelles sense assabenti ningú. O, per exemple, sobre l'anorèxia. Ostres, hi ha una sèrie, que no la vull esmentar, que és insuportable, i l'han vista pràcticament totes les adolescents. I es van normalitzant una sèrie de dinàmiques. Jo crec que l'enfocament ètic, l'enfocament de les bones pràctiques, la reflexió també autorregulatòria dels sectors, és quan ha de pujar de nivell. I és quan hem de valorar, perquè al final la normativa que ja n'hi ha, aquí a Europa s'acaba d'aprovar el reglament d'intel·ligència artificial i és un canvi absolut perquè obliga, entre altres coses, la transparència dels algoritmes. És un tema que canvia totalment la cultura regulatòria d'aquest àmbit i que entrarà en vigor l'any que ve. Aquesta eina existirà i s'haurà d'implementar. Però jo insisteixo, l'enfocament ètic, la demanda de societat civil, de col·lectius professionals, com s'està fent des de fa anys, com deia aquesta mestra, jo crec que això és el pal de paller. I jo entenc el Marc perquè ell veu en el seu gabinet els casos més greus. Però, clar, hem de valorar, diguem, una gestió de reducció de danys. I jo crec que l'enfocament ètic és superimportant, com s'ha fet amb les drogues, és a dir, sense voler-ho comparar. Però és, al final ha triomfat la perspectiva de reducció de danys, de conviure-hi des d'un punt de vista supercrític i responsable.
Marc Massip.
No, sí, amb això vamos, no podem estar més d'acord, perquè que això, si no vaig errat, ha instal·lat fa res i encara no està en funcionament fins d'aquí poc.
Bueno, l'any que ve, però s'ha avançat molt.
És un pas molt endavant, exacte, és un pas molt endavant. Veurem, no?, com funciona, perquè també deien que regularien l'accés a la pornografia pels 18 anys i ja heu vist que no ha servit de res, eh? O sigui, d'absolutament res. Perquè no ha funcionat perquè les cases estan fora. Amb la qual cosa, sembla un avanç, estic totalment d'acord, veurem com funciona. Segueixo dient. Seria tan senzill com que TikTok no tingués certs continguts i a certes edats no s'hi pogués accedir. Si més no, l'edat que ells mateixos marquen. Si més no. Jo amb això ja em sentiria tranquil. I després hi ha que pensar que no tots els nanos són iguals. Hi ha nanos més fràgils, hi ha nanos més capaços, hi ha nanos per tot. Com bé dius, jo veig els nanos que estan més afectats. Sí, evidentment, perquè em dedico a això. Però hi havia nanos que no estarien afectats si això no existís. I això jo t'ho puc garantir. Hi ha nanos que estan a desconnecta, al meu centre, ingressats, que venen cada dia, que no poden anar a escola i que no estarien afectats. Hi ha nanos al nostre país que han repetit o han deixat els estudis per les tecnologies, que s'han autolesionat. No vull dir una altra paraula. I n'hi ha alguns. Evidentment, la globalitat, per sort, no parlarem dels informes PISA i de les baixades de rendiment acadèmic, però evidentment hi ha nanos que fan servir bé les xarxes, o que els hi va bé, o que busquen continguts, o que veuen aquesta celebració del gol i diuen que malament està això. Però hi ha altres que els afecta. I en els que veuen la celebració i diuen que malament està això, no els hi fa falta veure-ho. Però els que els afecta no ho tindrien que haver vist. I hi ha nanos cada dia afectats per això. I si és un percentatge més gran o més petit, m'és bastant igual. I el que et dic és que jo tinc l'hospital ple cada dia. I cada dia en tinc més.
Marc Massip. No, digues. Acaba.
No, ja està, que potser em poso massa extremista.
No, però està bé, al final el teu dia és aquest, i per això està bé també que ho posem, i que ho posem en...
Mira, Ricard, jo el que veig...
Però aquí també, perdona una cosa, el que deia la Gemma també, és a dir, el CAC, per exemple, El CAC és un regulador visual. No pensa fer res, sí, el CAC, sobre això? Perquè es fiquen amb unes coses i, no, i amb segons qui...
Però bueno, si el CAC no pot dir-li a Telecinco no, que no tregui ties amb pilotes, no?
No.
Però, què li ha de dir a TikTok que està a la Xina,
doncs,
que no posi?
Que tanqui el CAC.
Ah, això és una altra història.
Bueno, és que, clar, al final...
No, però el que hem d'anar...
D'actuació...
Si no pot dir res, no, però llavors
no,
què serveix?
No, jo crec que és molt interessant, això.
No serveix o no serveix?
Els òrgans de control, com el CAC, no, o altres, perquè altres també. Jo crec que tothom, i amb una visió molt constructiva, s'ha d'implicar en l'acció, diguem, correctiva i ètica. Jo crec que ara sí que... Diguem, la societat necessita que hi hagi una mica d'implicació col·lectiva des de diversos àmbits, i jo crec que no anar-se'n a un extrem, no anar-se'n a un extrem, perquè el món és el que tenim, però sí a un extrem, no, a un terme mig de dir, escolta, pugem al nivell qualitatiu, pugem al nivell qualitatiu, que ho podem fer, ho podem fer. I insisteixo, a l'àmbit audiovisual també és importantíssim.
Sí, sí.
I les produccions aquestes que estan tenint més audiència, en molts casos, són... realment aberrants en termes... O sigui, ens estem convertint en espectadors de tortura, de psicopatia, d'assassinat, però això no és la condició humana. La condició humana, hi ha coses bellíssimes.
M'autoesmeno per no donar peu a una fake news. El CAC sí que pot dir-li a Telecinco que no ensenyi, sí, sí, senyores amb pilotes.
Ara sí, amb la llei.
No, 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 no.
Sí.
Que pot dir-li.
I pot fer certificats de qualitat. Sí, sí.
Sí, sí.
Pot dir-li. Punt.
Va, doncs això és, sí, el que hem de
fer.
Però
no pot fer res més.
No, però el que hem de fer és que la gent sàpiga que no es pot fer res més i que són televisions o canals o empreses que fan el que volen fora d'alguns criteris que, sense obligatorietat, però que s'estableixen que són òptims o no. Jo crec que el debat que estem tenint ara, i que, i, com que tot va tan ràpid, estem tenint debats fruit de la diferència d'edat dels nostres fills. És a dir, jo entenc que, per exemple, la filla de, no, l'edat de les fills de la Gemma...
Clar.
És una generació que va anar per lliure, perquè no en sabíem més, 20 anys. La generació del Jofre estan gestionant l'atenció permanent i diària de deixa'm entrar, deixa'm entrar, deixa'm entrar, i a mi m'interessa moltíssim, perquè vull preparar la meva filla, segurament no me'n sortiré, perquè quan arribi aquest moment, perquè té 7 anys només, l'hagi dotat, doncs, de... En fi, no sé, no me'n sortiré, però de criteri per dir, doncs, què vull buscar. No?
Escolta,
ara agafa-ho amb el tabac.
Però,
això
moment,
mateix que
moment.
Acabes de dir, agafa-ho amb el tabac.
Sí, molt bé.
Hi ha una
bé,
generació sencera bé, que va fumar pensant-se que no passava res.
Per
i
això,
és la generació,
sí,
que s'està morint de càncer de pulmó.
Mm-hmm.
Després va haver una generació sencera que, sí, ho sabem, però no hi podem fer res. I mica en mica, i aquí li donaré la raó al Marc Massip, es va fer una llei antitabac. Llei antitabac que ha reduït,
sí,
i aquí li dono la Gemma, però no ha evitat. Doncs exactament el mateix.
Però, bueno,
a la mateixa
cronologia. Doncs que enfoquem-nos en els nens que vindran.
Sí, sí.
Enfoquem-nos en
però
ells, perquè
no, però és que
fer alguna cosa.
Però, Agnès, jo també ho vaig viure, això. És a dir, jo,
no era tan bèstia fa 15
anys. Sí, home, i tant, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I, a més, quan va sortir internet, també. Jo un dia no vull explicar coses que són de la privacitat domèstica. Però hi ha situacions on tu trobes a una nena de 8 anys mirant en el teu ordinador a internet, que no hi tenies una contrasenya, doncs determinades coses que no corresponen. Per tant, evidentment, el vetllar per això és imprescindible. I jo estic d'acord que en el moment en què es construeix l'estructura de la personalitat, que no és el 16, és molt abans, sí que és veritat que llavors hi ha una reconducció, però el que comentava el Jofre, dels paràmetres socioeconòmics i dels hàbits familiars, malauradament...
Afecten com en tot.
Malauradament
afecta això,
com en tot. Llavors jo sí que penso que en aquest sentit, a l'àmbit regulatori, i acabo, s'haurà de desplegar. I a Estats Units, per exemple, que s'ha portat el propietari de Facebook amb una comissió a rendir comptes, aquí això encara no ho hem fet. A Europa no tenim una cultura del dret a on també es vetlli per aquests temes. I jo crec que ara ve una generació de juristes, jo espero que els joves i els que estan sortint a les facultats també dediquin el dret a fer que aquestes regulacions siguin vigents i que portem al tribunal als tribunals coses que ens produeixin alguna cosa constructiva i no la batalla que estem veient sobre la política i la judicialització. És a dir, que la justícia serveixi també per garantir un model de societat i civilitzatori amb uns paràmetres ètics que donin una seguretat a les famílies i a les persones que estan creixent, no?
Marc Massip, psicòleg expert en elecció de noves tecnologies. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
Una abraçada.
Avui hem començat Carmet al dematí i dic, ja hi som. Tertúlia d'aquelles, de parlar de, dels partits polítics, dels seus intríngulis, que no interessen, que no... Noi, han fotut un giro a tertúlia. I ens han fotut una clatellada a tots els pares que estem...
Havia de tornar al Congrés ara, per veure què havia dit el Sánchez. M'han dit les coses que ha dit. Dic, mira, doncs ja ho explicarem a l'informatiu, sí, al butlletí, i ja està. Exacte. Era molt més interessant,
bravo,
això.
Bravo, bravo. Sí, sí. I estem tots aquí a la peixateria clavats, que ens esteu fotent unes clatellades a tots, perquè tots veiem els nostres fills amb el mòbil a la mà i en la mare. Que... I ara què fotem? I ara com ho fotem, tot això?
Ja. Bon dia, amigues.
Bon dia.
Estic tan content, de tornar a sentir la Gemma.
Ai, un petonet.
Unes setmanes que no la sentia.
Jo també us enyorava.
Estava de viatge. Sí,
però és que arriba la Gemma i es torna a parlar d'ètica, de prendre partit, de proposta constructiva, de civilització, saps aquella tertúlia de...
Cony, dimecres.
Que hi ha esperança, home, que hi ha esperança, saps?
Yes.
I això està...
A mi m'ha agradat també l'exemple del món, també, que de manera indirecta, sí, ens ha retratat l'Agnès, no? Aquest nen mirant, sí, 6 hores òpera amb un mòbil. Sí,
típic nen.
Pensaves que el món, sí, saps? Sí.
Havia de posar un exemple que fos com molt radical.
La flauta, sí, màgica, hi ha una edició per infants que és boníssima, del Liceu.
Jo tampoc, No voldria tenir un nen enganxat mirant òpera tot el dia.
Sí, amb entrar al TikTok i tosca, saps?
Sí. Anem a jugar a futbol.
Tic-tosca.
També et dic que no sé si prefereixo això o tenir de parella a l'Ostrell un tio que està mirant gent amb samarretes tot el dia.
Samarretes que venen curtes, he dit, eh?
Sí, que samarretes curtes. Vull dir que heu retratat un món també que fotia basard, Saps? I aquesta gent tan culta que està aquí discutint i intentant donar solucions, ens fot uns exemples que em foten mitja basard, també...
Sempre, també, allò, línia vermella, allò... Que tanqui el CAC! Des del matí de Catalunya Ràdio s'ha demanat que tanqui el...
Jo no he dit això. Jo he dit que si deien que no servia per res, diguéssim, doncs que llavors no cal que tinguem estructures de regularització.
No, sí que cal.
En Jofre ho ha dit ben clar.
El que cal és que facin coses.
En Jofre ha dit ben clar pel que serveixen.
Està. Per dir.
Com tens?
Aquí.
He tret el cap per la finestra.
Anava a dir, vigila, si treus el cap per la finestra conduint, perquè un rato ja se te l'emputaran, saps? Ja està. Posa't a dins. És que ja ho sé que fa això i per això m'espanya.
Ja sóc aquí.
Vull dir que, Maria, sisplau, deixi. No, Maria, que no. No, és que està dient que continuem amb la tertúlia, que és de les més interessants que... Maria, deixi que parlin d'altres coses, també.
Sí, ara parlem d'immigració, amb l'Antoni Bassas, que ens acompanya, i el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i assessor de migracions del govern britànic.
Està bé.
Està interessant.
Sí, per això, tio, estàs fotent uns programes, nano, que la gent...
Bueno, i a les 11, Enrique Tomàs, avui.
Hombre, jamoncito.
Sí. Que fareu el vermut?
Bueno, suposo que alguna hi queda per mi, el portarà, no?
I de què parlareu?
Del Girona segur que no.
No n'és, del Girona?
No, em consta. Avui juga, no? Avui jugueu. Fel.
Bueno, no us importa, no, qui juga avui?
Bueno, després demà hi explicarem el resultat.
Bueno, demà mirarem si l'expliqueu, o potser no l'expliqueu.
Home, sí que ho explicarem. Un partit de Champions no juga cada dia. Bueno, aprofiteu aquest any, aprofiteu.
No acabarà bé, això.
No,
va començar... És que estem una mica farts ja de tanta cosa al Girona. Vull dir,
no. Perquè
vens a fer especials. No vinguis. És una cosa excepcional que estem vivint. No ho tornarem mai més a Girona, això.
I tant que sí, tant.
Aprofitem-ho, home.
Un rato, quan seràs aquí a l'AP7 a l'alçada d'Hostalric, et trobaràs una barricada amb tota gent que t'esperarem.
Ui, el Girona, la Champions, ui.
Saps? Vigila com vas dir.
El Barça és cada any.
Llavors feu merda perquè l'Empordà amb obres de gitano. Obres de gitano voltant per aquí la Bisbal, saps? Que també amb la família...
El Girona, saps?
Vull dir que... Vigila.
Fitxeu el Guardiola, ara, que va perdent tants partits. Igual us ho arregla.
Avui el Ricard està en fire.
No sé què t'ha passat. No sé què t'està passant.
Ara ja no vols parlar.
Vens d'un pujat, nano, que com diuen els meus fills, bájate dos, eh? Bájate dos.
Bájate dos,
tio. Sí, és de TikTok, aquest.
Sí, segons què dic.
Què fas quan diu això? Què fas? No,
ara ja passo, però el primer dia m'has quedat dir, perdona, què m'has dit? Que baje dos d'on? No vaig entendre res.
Una cosa que no ha sortit al debat, sempre tot amb la llengua de Fabra, eh?
Això és molt important.
És bàsic. És a dir, hi ha certs diàlegs que ja no és que siguin en castellà, és que és llatinoamericà, directament.
Bueno, és castellà, al final. Sí, bájate dos.
Un dia que estava en un discurs, com a pare, i al final el meu fill em diu, bueno, tranqui, bájate dos. De moment em vaig girar, vaig pensar, qui li diu? Que potser hi ha algú darrere meu, aquí a casa. Vaig veure com ho deia.
Ja ho saps, més baixant.
Això ho podem fer servir també per les nostres vides.
Jo m'ho quedo ara.
Jo també m'ho quedo.
M'ho quedo per algun impresentable que de quan es creu.
Fel Faixedes, Carles Soriguera, gràcies. Una abraçada.
Adéu.
Gràcies. Que tingueu un bon dimecres.
Vosaltres. Adéu.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: bandegeu el marit de la vostra interlocutora. I la resposta era: ometeu. Bandejar algú és sinònim d'ometre'l. I si l'omès és el marit de la vostra interlocutora, ometeu l'home teu. 342, només, dels 1.110 participants l'han encertada. Per tant, arriba a donar 17 punts per a la Copa. Guanya el pack de la Lletera de Campllong, Núria Clarós Casanyes. I avui també ens heu dit: venteu, vendiu o lleveu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem: vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir: vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaperalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar, per primera vegada, el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I, en fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb Mi Dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia, per un euro, guanya fins a 3.000 euros. Mi Dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada 5 toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El dijous 28 de novembre, el matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio. Amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre, la que porta la nostra cultura arreu del món, el que la manté viva, el que s'organitza per transformar el seu barri, la que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol i loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Això no ho tornarem a veure, deurien dir de Cruyff. I va arribar Messi. I és veritat que fa la pinta que això no ho tornarem a veure ni en 125 anys més. Però qui sap, potser sí.
Dijous el tornarem a veure. Messi, Piqué i molts més ens descobriran els tres finalistes del nou clam. L'himne del 125è aniversari del Barça. I divendres segueix la gala al Liceu, on descobrirem el nou clam.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui volem parlar de la immigració i ho farem també partint d'alguns efectes sobre l'escola pública a Catalunya. Antoni Bassas, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Com estàs?
Molt bé.
Mira, hi ha un estudi que diu, que hem conegut, de fet, aquestes últimes hores, que diu que les escoles públiques de Barcelona, amb més immigració, generen menys confiança a les famílies d'aquell entorn. D'entrada, tu aquest titular et sorprèn, Antoni?
No, gens. No em sorprèn gens. Perquè, aviam, hem de posar les coses en el seu... una miqueta en el seu just marc, eh? I és que a tot el sistema d'ensenyament a Catalunya tenim més de 200.000 alumnes estrangers. És a dir, la quantitat d'immigració que ha rebut el nostre país en els últims 20 anys no té paral·lel pràcticament en cap altre país de la Unió Europea. I això impacta tots els serveis, no només l'educació, també la sanitat, el transport públic, l'habitatge, és a dir, ho impacta tot, no? Bueno, doncs, si parlem específicament d'educació, jo crec que és molt important que... M'ha semblat excel·lent que després d'una cosa que ha tingut tant èxit com la del TikTok, ara parlem d'una cosa tan important com la de l'educació, Ricard? Mm-hmm. Però per què ho dic, això? Perquè l'educació és l'únic que pots deixar als teus fills. L'únic. De fills se'n tenen molt pocs, molt pocs. I amb els fills no vols fer cap experiment, cap. I aleshores has d'estar molt convençut i li dones moltes voltes. I normalment és una decisió molt meditada, no sé que estiguis molt limitat pel lloc on vius, pels teus ingressos, però ets capaç de fer un esforç econòmic que no fas per altres facetes de la teva vida, de dir, bueno, és que això és troncal, només tinc una oportunitat a la vida de donar-li una educació al meu fill, que és ara quan és petit, quan haig de decidir a quina guarderia el porto, a quina escola primària el porto. Per tant, és normal que els pares s'hi mirin molt. I si tu et diuen que el portaràs a una escola on a les classes de 22 alumnes, 15 són de fora, que vol dir, o alguns fins i tot que arriben durant el curs, que vol dir que no parlen català ni castellà, és legítim que tinguis el dubte de si el teu fill rebrà la millor educació possible en aquestes circumstàncies.
Aquests 200.000 alumnes que vinguts de fora que deies és el doble que hi havia fa 15 anys, per exemple. Però clar, aquest informe arriba a la conclusió que sovint els pares i mares el que tenen més en compte a l'hora de triar l'escola no és ni el projecte educatiu, ni el professorat, ni el tipus de professors, sinó quanta immigració hi ha en aquella escola.
Clar, perquè si la immigració és molt alta en aquelles escoles, més la falta de recursos pròpia d'uns pressupostos que sempre van molt justos, més uns docents que ja estan desbordats, perquè hi ha moltes diversitats a tindre l'aula, no només la de la immigració, no? Hi ha casos molt personals, en fi, etcètera, no? Si tu tens la impressió que aquells docents, que aquella aula, que aquella escola en general està com desbordada i no pot prestar la millor atenció al teu fill, en fi, no és que la immigració sigui l'única causa, però és una de les primeres que pots tenir en compte. Després aquí hi ha factors, n'estic segur, que són prejudicis, que són fins i tot malentesos, perquè en la societat en la que vivim i a la que anem, o estàs preparat per treballar amb la diversitat, o no te'n sortiràs. I, per tant, aquesta pot ser, i mai millor dit, una bona escola. Però, és clar, no podem ser hipòcrites amb això. És a dir, jo celebro molt que tu parlis d'aquest tema aquí a la ràdio i a la ràdio pública, perquè és la típica cosa que ens fa fer un doble discurs amb una doble moral. Diem públic, diem una cosa, no, jo estic molt a favor de la integració, etcètera, etcètera, però després, quan li toca al nostre fill, no estem tan a favor. I, francament...
Per les dificultats que deies tu de...
Tinc pocs arguments per retreure-ho als pares, que s'hi miren dues vegades i diuen, és que jo no vull que el meu fill sigui com l'estranger de la classe o el diferent de la classe, no?
Mira, afegim a la conversa el Sergi Pardos, que és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i assessor en migracions del govern britànic. Sergi, què tal? Bon dia, com estàs?
Què tal? Molt bon dia a tots, com esteu?
Molt bé, gràcies per acompanyar-nos. Hi ha moltes coses d'aquest informe que, si et sembla, anirem desgranant i a veure què et sembla. Subratlla l'informe que hem de distingir que la immigració occidental, és a dir, França, Itàlia i Alemanya, sí que estaria ben percebuda per aquests pares, però, en canvi, aquí hi hauria racisme directament, apareix quan estem parlant de famílies més nouvingudes. Aquest és el principal problema? O et sorprèn a tu, Sergi?
No, la veritat és que jo crec que aquest és un estudi molt revelador, com comentàveu, i a mi tampoc no em sorprèn del tot, no? De fet, a mi el que em crida l'atenció és que, diguem, aquestes troballes coincideixen molt amb algunes de les conclusions que venen de recerques internacionals sobre aquest tema, no? És a dir, que sembla que no és una cosa, diguem-ne, del nostre context de Catalunya, no? De fet, hi ha molta evidència que quan la immigració es percep com a beneficiària de serveis públics o d'ajudes públiques determinades, no? Ara aquest estudi parla de l'educació, però ho podem traslladar a qualsevol altre, diguem, element de l'estat de benestar. Quan això passa, el suport envers, diguem-ne, aquests serveis o aquestes ajudes es desploma en l'opinió pública, no? Llavors, com dius, hi ha una part de realitat, però també hi ha una part de percepció, no? I les dues no van de la mà, no? Però és una relació bastant coneguda. L'escepticisme envers la immigració va de la mà de l'erosió al suport de l'estat del benestar, no? Dit això, com dèiem, hi ha una part de realitat, hi ha una part de percepció, no sempre van de la mà, i també s'ha de dir que la concentració de la immigració en contextos locals no sempre es deriva en actituds negatives envers la immigració, no? Aquesta no és una relació universal. I això ho hem vist de manera molt clara amb estudis que han intentat entendre el fenomen del Brexit, no? Que va ser un fenomen fonamentalment, diguem-ne, escèptic envers la immigració, un fenomen populista, el vot de Le Pen a França, el vot de Donald Trump. Són vots, diguem-ne, molt concentrats geogràficament, que acostumen a coincidir en situacions socioeconòmiques dures i en serveis públics saturats o deteriorats, però no necessàriament per culpa de, o a causa de, o amb una presència molt gran d'immigració, no?
Perquè la immigració, tu diries, Sergi, en general, que aquí ens preocupa, o ens han fet creure que ens preocupa. Ho dic perquè, per exemple, el 6 l'altre dia veiem dades, no?, que deia que és el principal problema que tenen els espanyols. Un de cada tres espanyols situaven la immigració com un dels... De fet, el principal problema que hi hauria a Espanya. Però una de les coses que es veia també en els enquestats i que també reflectia aquest informe és que quan preguntaves pels problemes que t'afecten directament, la immigració cau en un sisè lloc. Per tant, una cosa és la percepció i l'altre és l'efecte directe.
Sí, estic d'acord. Jo crec que, diguem-ne, les actituds envers la immigració, quan mires dades, diguem-ne, a Catalunya i en el conjunt de l'estat espanyol i també ara en un context internacional, diguem-ne, et surt una història o una altra, depèn de com ho preguntes i depèn de quin aspecte preguntes, no? Per exemple, a Catalunya, de mitjana, les actituds envers la immigració són força positives si tu li preguntes a la gent quin és l'impacte de la immigració en diferents àmbits, no? Però, per exemple, la percepció envers l'impacte en l'economia és molt més positiu avui dia, i això ha canviat, respecte a si preguntes a la gent l'impacte en la cultura o en la vida cultural, no? Per tant, doncs, depèn una mica de l'aspecte. Llavors, una distinció fonamental que està sorgint avui dia amb actituds envers la immigració, tant a Catalunya com en contextos comparats, és que la gent té actituds molt més restrictives respecte al control de frontera. És a dir, la gent creu que hi ha massa immigració, la gent creu que el control de frontera o els criteris d'entrada són massa laxos, però una vegada llavors tu els preguntes quins són els drets que mereixen els immigrants que ja estan al país i que estan ben integrats, llavors les actituds són extremadament inclusives, no? Un exemple, el Centre d'Estudis d'Opinió va treure ara aquest estiu, són dades bastant recents, un estudi molt bo que pregunta sobre aquestes diferents dimensions. I llavors, doncs, sortia que un 60% de catalans creu que hi ha massa immigració i entre prop d'un 70% creia que la política d'immigració és massa laxa o bastant laxa, no? Dius, home, aquesta és una actitud bastant restrictiva. Però llavors se'ls preguntava quins drets laborals, econòmics, polítics, socials creus que la immigració ha de tenir, la immigració que ja és aquí i que està ben integrada, prop d'un 80 o un 90%, que és una animalada de xifra, de catalans creuen que els immigrants mereixen màxima igualtat a l'hora d'accedir a subsidis d'atur, igualtat educativa, dret de vot, etcètera, etcètera. No? Per tant, doncs, sembla que les actituds envers la migració són molt més multidimensionals del que pensàvem, no? I la gent és capaç de distingir un impacte de l'altre. Llavors, això s'allunya de marcs racistes clàssics. No? Jo crec que seria injust
interessant.
Qualificar-ho.
Clar, però aleshores, quan parlem d'un problema, és a dir, no hauríem de dir que és un problema migratori, sinó un problema demogràfic, el que tenim ara. És a dir, hauríem d'anar més a les raons de... a l'arrel de les coses, no quedar-nos en aquesta superfície?
Sí, exacte. És a dir, jo crec que el fenomen migratori, una cosa que comentàveu abans amb l'Antoni, realment el fenomen demogràfic és molt important a Catalunya, no? Ara mateix, depèn de les xifres que mires, un 17, entorn d'un 20% de població immigrada d'orígens, diguem-ne, molt... molt diversos i amb un període de temps bastant curt, realment el fenomen migratori és important. I, diguem-ne, ara estem una mica en el top 10 de països de l'OCDE, no? Si Catalunya es mesura, diguem-ne, independentment de fluxos migratoris. Per tant, doncs, té sentit que això tard o d'hora reflecteixi una mica les enquestes, no? Però ja et dic, l'actitud és bastant més multidimensional. Mm. Llavors, com deies tu, quines són les arrels, no?, d'aquest fenomen migratori tan gran, no? Clar, això és molt complicat perquè hi ha factors del país d'acollida i factors del país d'origen, no? I sobretot els del país d'origen, tu no pots controlar quines són les seves situacions econòmiques, quines són les seves inestabilitats polítiques, i aquestes són coses que influeixen molt a l'hora d'immigrar, no? Però llavors aquí el que s'ha de tenir és una conversa valenta i honesta, no?, una mica sobre aquest sentit, i intentar veure quines són les mesures, quines són les idees que poden facilitar més la integració d'un fenomen que no anirà cap avall i d'un futur que passa per la diversitat ètnica sí o sí, no? I en aquest sentit jo sóc bastant economicista. Jo crec que la integració econòmica, és a dir, assegurar que els salaris i la integració laboral dels immigrants sigui comparable a la dels autòctons, és un primer pas important a l'hora d'intentar assolir nivells d'integració social i cultural que et vindran després, no? Perquè si l'immigrant té uns salaris similars als de la gent autòctona, si treballa amb feines similars, doncs aquesta serà també el seu nivell de vida, aquesta, diguem-ne, les possibilitats d'interactuar amb la gent autòctona seran més altes, no?
Clar.
I avui dia els índexs d'integració a Catalunya i a Espanya estan a la cua de l'OCDE, no?, en aquest sentit. Per tant, és un tema complicat que no se soluciona d'un dia per l'altre, no?
Antoni.
Sí, què tal, Sergi? Encantat de saludar-te i de sentir-te.
Igualment.
Només comentar que... quan parlem d'immigració parlem de moltes coses alhora. Per exemple, podem parlar de por. És una de les estratègies que ha fet servir Trump per guanyar les eleccions als Estats Units, la por a la immigració, i dir que farà deportacions massives. I aquest, la por és un sentiment molt poderós que mou moltes coses, també al vot, i porta gent a les urnes. Per tant, no sempre distingim bé què vol dir immigració, perquè per un cantó hi ha la por, però també hi ha molta hipocresia. Els mateixos, per exemple, que diuen és que tenim la sanitat pública col·lapsada, potser no van mai a la sanitat pública perquè són els que es poden pagar una mútua. I a més són... els que donen feina, a vegades en precari, sovint en negre, a treballadors estrangers, fantàstic, perquè els hi poden pagar molt poc. Home, doncs aleshores de què estem parlant? És a dir, ens interessen quan són treballadors i no ens interessen quan tenen els fills i els portem a les escoles. Però sent això veritat, o sent això una realitat, no perdem de vista, torno al que deia al principi, quan uns pares han de decidir a quina escola porten els seus fills, volen el millor, perquè és de les decisions, de les tres o quatre més decisions, decisions més importants que podran prendre a la seva vida. I no es volen equivocar. Jo crec que en nom d'un raonable i defensable esperit d'integració, no es parla prou amb dades i amb xifres d'aquesta escola, quins nivells d'integració assoleix, quin èxit escolar té, els d'aquest institut, quines taxes d'aprovats, per exemple, hi ha els exàmens de selectivitat, totes aquestes coses sovint no es donen. I això crea uns recels que després no m'estranya que, com passa als Estats Units, també a Catalunya, augmenti el vot a l'extrema dreta. És a dir, hem de ser capaços de parlar-ne.
Aquest és el gran debat, no?, dels mitjans que tenim, no? És a dir, n'hem de parlar, sí, perquè...
Sí, amb dades.
Primer, que és una preocupació que té el ciutadà. Per tant, n'hem de parlar. Ara, com ho fem perquè, d'alguna manera, no abonem l'agenda pública que vol posar sobre la taula l'extrema dreta?
Parlant gent
amb dades,
que tingui dades, sí. que tingui seny, que tingui sentit comú i que no tingui una agenda política. I una última cosa molt, molt, molt important. Catalunya té un factor específic, no menor, molt important, derivat d'altra banda, perquè, com s'ha dit, és un dels països que més immigració ha rebut en els últims 20 anys, que és el de la llengua. Perquè si fem una carta de drets i de deures de la gent que arriba, resulta que tu no li pots dir a un immigrant el teu deure és aprendre català. Li pots dir, l'hauries d'aprendre, aniria molt bé, el nano sí, el nano s'ha d'escolaritzar en català, això, i després ja parlarem d'això també. Però, clar, el català i el castellà no tenen la mateixa protecció jurídica. El castellà, per dir-ho ràpidament, el castellà és obligatori i el català és voluntari. Doncs això és un factor d'estrès afegit quan tu et mires la situació del teu país.
I hi ha també situacions entremig. Per exemple, Sergi, crec que hi ha alguns països que paguen diners, per exemple, si estudies català, en aquest cas, no? És a dir, que hi ha també maneres retributives en positiu.
Sí, de fet, hi ha diguem-ne, lleis d'immigració que, diguem-ne, determinats països que et donen, diguem-ne, per entrar en el país o per assolir un visat de treball, diguem-ne, el coneixement de la llengua és fonamental i et dona punts, no? I és un sí o sí, en el sentit que és un requeriment previ a l'hora d'entrar al país, no? Imagina't que això es fes a Catalunya, seria molt polèmic, però no seria una cosa de...
De l'altre món, no? Això es fa a molts països, clar.
I després, si vols fer polítiques d'integració, les has de fer bé. Ara han sortit uns estudis molt interessants a Alemanya intentant veure quines són les polítiques lingüístiques d'integració que funcionen, sobretot de cara a aquestes onades, diguem-ne, de refugiats que van venir a partir del 2015 de Síria i tota aquella onada migratòria tremenda que va venir a Alemanya, no? I llavors es van comparar dos intervencions lingüístiques, una d'elles de 300 hores, simplement havies de, més o menys, aparèixer per classe, allò que es fa, no? Allò de, bueno, presencial, tal. I l'altre era molt més seriós, no? Un de 600 hores, amb un certificat pedagògicament molt seriós, i segur que a vosaltres això no és sorprenent, però l'estudi ho avaluava molt bé, el primer no va funcionar i el segon sí que va funcionar, no? Per tant, doncs, les polítiques d'integració lingüística funcionen, però s'han de fer bé, s'han de dissenyar bé, s'han de destinar recursos, perquè tots sabem com de complicat és aprendre un idioma quan ja tens una certa edat, i sobretot si estàs en una feina precària, treballant 7 dies a la setmana, i que amb això gairebé no arribes a pagar el lloguer, no? Per tant, doncs, es necessita bastanta intervenció i s'ha de fer bé, no? Llavors, aquest certificat ha d'estar pedagògicament ben dissenyat, per dir-ho així, que avui dia jo crec que no es fa, i també es va demostrar en aquest estudi que tenir aquest certificat de llengua millorava la inserció laboral dels refugiats sirians, no? Perquè llavors l'empresari o la persona que et vol contractar dius, home, tu has passat aquí per un procés d'integració lingüística important, tens el certificat, per tant, doncs, això em dona confiança de que tu seràs un
contractor. Tot això també, en el cas de Catalunya, Sergi, posa de manifest que, ara que hi ha també aquest debat que ha portat Junts sobre la taula de les competències d'immigració, és important, diguéssim, tenir-les com més properes millor, perquè en el cas de la singularitat del català fa difícil d'imaginar que això des d'Espanya es pugui dictar d'aquesta manera. O el control, fins i tot, del flux, de com ho gestiones, de l'hora de demanar papers. Si vas a una administració catalana, tot això ja afavoreix a una integració, no? És a dir, que les competències d'immigració a Catalunya afavoririen una integració millor d'aquestes persones.
Sí, o almenys hauria, o sí. Hauria d'afavorir. I aquí és molt important dotar de recursos l'escola en general, la pública i la part pública de la privada, que és l'escola concertada, perquè jo treballo al Raval, molt a la vora de, per exemple, l'escola Badruna del Raval, on tenen pel cap baix el 70, si no el 80% d'alumnat estranger, Bangladesh, Pakistan, Filipines, moltíssim. Vull dir que és com una mena de Nacions Unides, i estan fent també una feina molt gran. Per tant, més recursos, més agilitat en els processos d'integració, i més confiança també de nosaltres en nosaltres mateixos. Què vull dir amb això? Moltes vegades discriminem a la gent pel color de la seva pell, des del punt de vista lingüístic em refereixo, o per la cara que fan, i diem, bueno, aquest no m'entendrà, em passo... Ja començo un castellà. Jo ho tinc comprovadíssim. Amb gairebé tots els taxistes de procedència pakistanesa, diguem-ne asiàtica, de Barcelona, que comencen a ser bastants, sobretot al vespre, que he entrat... Amb tots, no només els hi he pogut parlar en català, sinó que m'han contestat en català. O sigui, per favor, creguem-nos que, malgrat totes les dificultats, a les escoles d'aquest país s'està treballant bé, pot semblar un petit miracle, però estan pujant la minja i amals, caram, que parlen català i que l'entenen...
Són fills ja d'aquí,
que només estan esperant poder-lo fer servir.
Generacions. Clar. Sergi Pardos, catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Glasgow i assessor en migracions del govern britànic. Gràcies per acompanyar-nos, un plaer.
Gràcies, un plaer.
Gràcies. Una Antoni abraçada. Bassa, adéu, la setmana que ve. Adéu-siau.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. I som per ajudar.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
El Nadal més salat arriba al Port Vell.
Divendres 29 de novembre a 2:15 vin al Moll de la Fusta per viure l'encesa de llums de Nadal al Port amb l'actuació especial de Sabor de Gràcia.
I fins al 6 de gener, gaudeix de la fira amb activitats per tota la família. Recorda-te'n, el 29 de novembre a 2:15 de la tarda vin a l'encesa de llums de Nadal al Port.
Consulta l'agenda a portdebarcelona.cat.
Bon dia, veïna, com estàs?
Bon dia, Juanita. Tot bé, i tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oi tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del Port a Porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
Tu què li diries a algun accionista del Sabadell?
És com quan busques una parella a ball. Sempre busques la persona que més t'interessi.
No? Has de sentir el que et proposa la parella.
Exacte.
Quan tenia aquesta complicitat.
Sí, el BBVA ha anat a buscar un banc amb solera a Catalunya.
Pot aportar moltíssim al BBV i viceversa.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també pel mateix preu te'l pots descarregar en digital amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Arriba al Liceu Madama Butterfly de Puccini. L'òpera que has de veure un cop a la vida o reviure eternament. Del 8 al 28 de desembre. Entrades a liceu.cat.
A Clarel, aquest Black Friday et regalem la teva compra. Vine a la botiga que tinguis més a prop i et tornem el 100% de l'import. Clarel, millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 20 al 29 de novembre. Consulteu condicions.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Dando vueltas en la ciudad.
Toni García Ramon, bon dia, bona hora.
Què tal? Bon dia i bona hora.
Mariola Cubells, bon dia.
Bon dia, companys, com esteu?
Quina energia, escolta'm.
Sí.
Calma, Mariola. Calma.
Esteu encesos amb això del hormiguero i esteu distrets, eh?
Jo estic superdistreta i estic encantada de la vida.
Tot una mala obra de teatre, però en fi.
A mi no.
Però encara dura, ja està, no,
per
això?
Favor,
i tant que dura.
De veritat, no et sembla una mala obra de teatre?
No,
un
no.
Un protestant, l'altre protestant, l'altre protestant...
No, no sembla una mala... tot el contrari, Toni. No ens posaríem d'acord amb
això. És Juana de Arco, no?
Tirem.
És Juana de Arco, diu.
És Juana de Arco, és veritat.
No, jo no he dit això. Jo no he dit això. Però no em sembla una mala... Em pareix que el que planteja esta història és un pas endavant per a moltes coses.
És més vell que el
però ara hi ha una guerra ja entre Antena 3 i Televisió Espanyola.
No? És que no és una guerra entre dos televisions, jo crec. És una guerra entre el bien i el mal, em sembla a mi. Però bueno, esta és la meva...
Sí, això ho entenc. Però al final...
No, al final no, és posar davant
de la... Dos estils de fer, no? Bueno, l'estil de la pública i l'estil agressiu de la...
Sí, sí, però són dos estils de fer que marquen moltes coses, que marquen comportaments amb el receptor, marquen moltes coses. Inaugura una manera de fer, una manera d'estar, una manera... A mi...
Atirem, Ricard.
Bueno, tirem, vinga, sí, perquè no ens posarem d'acord.
Bueno, avui tenim una convidada especial, Mariola.
Sí. Ho sé.
Vale.
Que jo estic super contenta de que estiga amb nosaltres. He de dir-vos que ahir va estar amb nosaltres també a la ventana.
Sí.
I és una dona fantàstica i em sembla fabulós que estiga fent ara un programa a Radio Televisió Espanyola Play. És la primera dona en molts anys que fa un tal show late. Vamos, res més que 15 anys des de que va començar a fer-ho. No ha hagut una altra dona com ella fent un programa com el que farà, com el que està fent. I és... ho dius tu o ho dic jo?
Bueno, endavant. Ja que ho has fet aquesta introducció tan bona, dic, home, no paris.
Sí, és que estic... No, és que a més estic molt, molt empoderada també amb això. I és Enar Álvarez. Enar, bon dia.
Buenos días.
Hola.
Es buenísima, además, Mariola,
que
salir del primero y es que es bueno.
Bueno, escolta, jo crec que mai havíem presentat un convidat tan bé.
Sí, quina, hòsties. Ja m'ha dit que em presentessin a mi així cada dia.
Com estàs, companya? Estàs contenta?
Estoy muy contenta, la verdad. De hecho, mira, hoy tenemos la grabación del segundo programa. Estaba aquí estudiándome el guión. Y es que lo leo y digo, es que es buenísimo, de verdad. Que no es porque lo hayamos escrito nuestro equipo, pero es que es maravilloso.
Bueno, s'ha de dir que Enar té al costat al director Javi Durán, que és l'històric de Buenafuente, que això també ajuda, però ella és directora també del programa, és un programa seu, és un programa d'autor, no, Enar?
Sí, la verdad que sí. O sea, es un programa d'autor y además esto de verdad que me han dejado elegir todo el equipo, que nosotros decidimos 100% los contenidos, el monólogo del contenido lo elijo yo, igual con los invitados, o sea, que tenemos como muy clara la línea de invitadas que queremos seguir y entonces estamos haciendo un programa que, bueno, que respire mi personalidad de alguna manera, pero vamos, como todos los leyes. Es que sé que cuando esto se dice, se queda así como en plan, como un poco egocéntrico, pero digo, claro, a ver, los shows, si se llama el show de Jimmy Kimmel, ¿por qué crees que es?
Ya te entenc. Però tu, per exemple, Enar, amb el guió t'impliques també o no?
Sí. Yo estoy ahí, yo voy a la redacción, yo soy una trabajadora más allí. Ya te digo, salvo el día de grabar, por ejemplo, hoy, que hoy sí que están mis compañeras en la redacción y yo estoy aquí porque me lo estoy estudiando tranquilamente, o el martes, ¿sabes? Pero yo, si no, de normal, yo estoy activamente, o sea, soy una persona más del equipo de guión.
Y eso de pasar a ser colaboradora, diguéssim, a presentar un programa tú sola, ¿qué tal?
Pues mira, la verdad que estupendamente. Realmente digo que como llevo muchos años y también he hecho ya muchos teatros también, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo al final no tengo como la sensación de que esté haciendo algo nuevo, sino que esté haciendo algo con dinero. Eso es lo que... O sea, como que he salido de la precariedad. Eso sí, esa es la sensación realmente que tengo de, joder, ya era hora, ¿sabes?
Y sí, luego sí. La cosa es que, bueno, es una reivindicació que va més enllà de tindre diners, és una reivindicació també de, bueno, de que està bé que estigues tu ahí al capdavant, que està ple d'homes en la tele, i això ho hem comentat moltes vegades, però, Enar, jo vull que expliques que realment això és fruit de molts anys de treball, no? Que tu ahir deies, sense modestia, que m'agrada molt, que te ho has currat.
Hombre, me lo he currado mucho, desde luego. He trabajado en muchísimos programas, he dirigido muchísimos programas, he estado en el guión de muchos programas y hemos sacado adelante, además, muchísimos podcasts, o sea, que empezaron siendo un cayuco y acabaron siendo la carabela, ¿sabes? O sea, hemos llenado teatros por toda España, o sea, claro que ha sido un trabajo costoso hasta llegar aquí. Pero bueno, luego por eso pasan cosas pues como que haces el estreno y, joder, tienes un aluvión de mujeres acompañándote y viéndolo y que hacen que el estreno sea un éxito y que sea lo más visto de la plataforma. O sea, pero por eso, porque no es una cosa nueva, que también yo creo que tiene que ser así. Esto lo he hablado contigo también, Mariola. O sea, que yo creo que para que las cosas funcionen hay que dar unos pasos. Que la pena es que a veces nosotras estos pasos no tenemos la oportunidad de darlos. Pero mira, he tenido la fortuna de que Jordi Évole me quiso producir, me puso en contacto con su gente del barrio, que son maravillosos, de verdad, el equipo de producción es increíble también, y que empezamos a trabajar en hacer este proyecto pues para poder hacer este programa, así que muy bien.
Clar, feia 15 anys, no, Mariola, que una dona no es posava al capdavant d'un late? O sigui, ho va fer a H4, era?
Sí, des de Eva H, no? Nar? Sí. Des de Eva H, que a més va passar, bueno, va estar bé, però va durar poc, i després, tal i com està resolt lo que fa Nar, no s'ha fet, és a dir, ha hagut altres dones que han fet prime times, però un tal show, un late, com el que diem, no sabia, lo qual diu molt poc del nostre audiovisual. Per això a mi em sembla que és molt interessant això, molt important, i molt edificant, no?
El pas seria emetre aviat a Televisió Espanyola, no?
Bueno, està bé que estiga ahí, Nar, no? Això també ho creus.
No, si sabes lo que te decía yo prefiero estar aquí ahora mismo por lo de los pasos que dar, porque yo, si no damos los pasos que hay que hacer, llegar a la tele y no conseguir la audiencia suficiente como para estar en la televisión, que es mucho más amplia, seguramente, bueno, no tengo todavía cifras, pero bueno, quiero pensar que sí. Y estar 3 días y que te cancelen tampoco tiene ningún tipo de sentido.
Ya, vols dir que aquí hi ha més marge, vols dir, Nar.
¿Cómo, perdona?
Que hay más margen aquí.
Claro, tienes un poco más de margen, sí. Por eso yo creo que es como el paso correcto para mí. Haces un programa, si a la gente le gusta y crece, pues mira, genial. Porque luego a lo mejor te llaman para que efectivamente te vayas a competir siendo una competencia fuerte, ¿sabes? A alguna franja horaria, dices, vale, genial, pero yo ahora mismo creo de verdad que estamos donde tenemos que estar. Uh-huh. Para mí no es menos, además. O sea, yo llevo mucho tiempo haciendo programas en internet y a mí me gusta estar en internet. Me da tranquilidad, además. Fíjate lo que te digo.
Al cielo con ellas, el No Late Show a RTV Play de Enar Álvarez. Enar, gracias por acompañarnos. Una abraçada y sort.
Un abrazo, muchas gracias.
Que vagi bé. Sí, és interessant per això, Toni, perquè és que hi ha molts programes de televisió que potser hem deixat de gaudir perquè no han tingut audiència i eren boníssims.
Sí, home, a veure, està bé. Jo crec que tot aquest camp, A3Player també podria ser un exemple d'això, totes aquestes plataformes que serveixen també com a test, com a laboratori. Jo crec que estan... o sigui, l'enginyeria que hi ha d'aquestes plataformes és per això. És molt bona idea.
No, Mariola, és a dir, que provar aquestes plataformes per fer coses que, si després veus que tenen un format propi, doncs dir, hosti, anem a fer una aposta a veure si el públic generalista ho compra o no.
No, i a més, en el cas de Nar, per exemple, el seu públic està ahí. És a dir, ella s'ha currat un públic en els marges i en el món este més underground, en aquest sentit, i ara està en les plataformes. La plataforma de 3CAT, jo sempre ho dic, ho hem comentat mil vegades, ostres, és una plataforma fantàstica, no només perquè està molt ben parida, sinó que, a més, té productes específics per la plataforma que el que fan és fidelitzar. A mi m'encanta que les públiques tinguin aquest tipus de plataformes.
Que apostin,
però clar, que són plataformes gratuïtes.
Que el públic de xarxes no és el públic que pugui tenir la televisió o la ràdio.
No,
i a vegades això també es confon, no? Tu dius, és que és un tio que és un influencer, bueno ha de saber fer ràdio, ha de saber fer tele, si no això no va. El mitjà té una idiosincràsia pròpia, diguéssim, no?
No, i a més que té unes maneres de fer i tu t'has de comportar d'una manera determinada, però mira, després hi ha casos com el de Broncano, que sempre havia estat per fora, que ara en la pública, mira, arrossega un públic, però jo sí que crec que és interessant, i a més tots sabem que el focus està sobre elles d'una manera diferent a com està sobre ells. És a dir, si Enar Álvarez es pega una hòstia en la tele no obert, genera un mal rotllo i un contingut cap a ella dolent que pot ser que la aniquile. En canvi,
el focus cap a un tío mai està igual. És a dir, una catàstrofe en audiència en un tío, no passa res, el tío torna a tindre un altre programa. Elles no. Llavors, sí, per això és molt interessant.
Que costaria...
Que costa molt, que costa molt.
Ja veurem a veure què passa amb l'altre, eh? També t'ho dic ara.
Sí.
L'altre. Sí. Bueno, sí,
no,
clar.
Anem a Disney Plus, Toni, té un minut per recomanar què?
Sí, sí. Per recomanar una sèrie de Ryan Murphy que es diu Doctor Odyssey, que és el plaer culpable de l'any. Que és una espècie de vacaciones en el mar perversa sobre un metge, no?, que treballa en un creuer, i totes les coses que li passen que són molt estranyes, sent una sèrie de Ryan Murphy, que sabeu que és un senyor que fa sèries d'assassins en sèrie i de gent molt malalta.
Que jo no puc amb ell.
Però és la sèrie de moda d'Estats Units, ara, aquesta.
Sí, sí, ara mateix és la sèrie que tothom està mirant. Aquesta i una altra que es diu Tracker, que també està...
I no t'agrada, Mariola, tu?
És que a mi ell no m'agrada, però jo la vaig a veure perquè Toni me la recomana.
Tu la recomanes, eh?
A veure, és molt divertida. És Joshua Jackson fent de metge amb uns casos absolutament estranys i a mi em sembla molt divertida. És d'aquestes que te l'empasses, en fi, per fer maraton, eh?
I pots dormir una mica i no passa res.
I pots dormir-te i t'aixeques i ja resol el cas.
I segueixes allà.
I és agradable.
Home, doncs això ens agrada molt. Trobo molt a faltar aquesta sèrie,
jo. Jo també,
eh? Perquè si no sempre has d'estar... Ui, m'he perdut no sé qui.
I aquesta i una altra, Ted Danson, que no recordo com es diu, un home, ostres, que és també una espècie d'adaptació del detective Topo, de Ted Danson,
sí, sí,
a Netflix,
però que
també
està tenint unes crítiques boníssimes, Toni. Jo no l'he vist encara.
La sèrie és així, però és molt divertida.
Todo un hombre.
Todo un hombre.
Són les 11.